21 anys amb tu.
Amb Trambolivetes, amb Inés Mateu.
Són les 10 i 4 minuts i encetem aquesta segona hora des de Passeig Sagrera de Palma, programa especial en directe des de la Fira de les Illes Balears. Continuem entrant amb olivetes en aquest dia festiu, perquè avui s'estén aquesta commemoració que fèiem ahir, Maria Antònia.
Així és festiu per les persones que segueixen el calendari laboral. No, sí. No és el nostre cas.
Però estem encantats de ser aquí a Sant Balat Divetres Ràdio des Passeig Sagrera. Veniu si teniu oportunitat, perquè ja s'està apropant molta gent. Ara sí, que ja a poc a poc la gent se va animant.
Ho podem dir, ambient.
Ara sí, ara sí. Avui de matí ha costat una mica, perquè han començat prest a les 9, hem estat nosaltres matiners, però ara ja sí, la gent se va apropant i aturant aquí davant per fer aquestes converses per commemorar el dia de les Illes Balears. Hem de dir que avui també vos han d'explicar altres qüestions, com, per exemple, que les Illes Balears és un dels territoris on la població estrangera té més pes demogràfic. De fet, les Illes són la comunitat autònoma amb més percentatge alt de població estrangera de tot Espanya. Això vol dir que prop del 22% de la població és estrangera, segons les darreres dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística a 1 de gener del 26.
Una dada, però, que té diferències per illes. A Eivissa i Formentera són les illes que registren un percentatge més elevat, en 6 de cada 10 residents, nascut fora de les Balears.
A les Illes Balears, després de la immigració, ha estat molt important en la història recent, ja ho sabeu, sempre vinculat en desenvolupament econòmic. De fet, el creixement de la població estrangera a les illes està molt lligat, com dèiem, en aquesta corba. Ho veiem molt fàcil. Per exemple, arran de l'entrada en vigor de l'euro, se produeix un creixement continuat de la població estrangera que se veu frenant per la crisi del 2008 i després la recuperació econòmica se torna a experimentar un creixement fins el Covid, que torna a frenar aquesta pujada.
Segons les dades de l'any 2025 de l'Ibestat, el Marroc és el país amb més residents a l'arxipèlag, seguit de Colòmbia, i en tercera posició, Itàlia. I si ho miram per pobles, Sant Joan de Llebrija, Deà, Calvià, Santa Eulària del Riu i Ariany són els 5 municipis de les Balears on hi ha més residents estrangers. Destaquen sobretot dos municipis, Sant Joan de Llebrija i Deà, que superen el 36%. És a dir, una de cada 3 persones residents és estrangera.
Per tant, se pot observar dos tipus d'immigració. Els que venen perquè així ho desitgen i s'ho poden permetre, i els que venen obligats per una situació difícil en el seu lloc d'origen. Avui ens centrem en aquells que trien les Illes Balears per trobar un futur millor. Qui són? I la seva segona generació se consideren mallorquins, menorquins, eivissens o formenterencs? Per parlar-ne avui tenim amb nosaltres Ivana Palacios. Bon dia, Ivana.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Avui gràcies. No fas feina.
Avui no.
Bé, una mica no, perquè Ivana actualment és comunicadora audiovisual i ella va arribar a 11 anys directament de Bolívia cap a Manacor i després va viure 4 o 5 anys a Palma.
Uh-huh. Correcte.
Avui, ara en parlarem d'aquesta història, però també hem de saludar en Carlos Ensenyat. Ell és membre del patronat de la Fundació Serveis de Cultura pel Poble, una organització sense ànim de lucre que fa feina com a pont entre la interculturalitat i la integració social. Bon dia, Carlos.
Bon dia, Inés, com esteu? Gràcies per convidar-me.
Es gusta els nostres. Començam, Ivana, coneixent una mica la història, en aquest cas teva, però que se podria extrapolar a tantes altres persones nouvingudes. Ivana, començant pel principi, valgui la redundància, què recordes quan arribes en els 11 anys? Quina sensació tenies i què vares trobar?
Vale. Jo vaig canviar la meva vida per complet, perquè ma mare se va enamorar d'un valencià que està afincada a Mallorca des del seu primer any de vida, però ell se sent encara valencià, no? I jo sempre dic que no vaig decidir arribar a Mallorca vaig tenir la sort d'haver arribat aquí, justament. I va ser perquè ma mare se va enamorar d'aquest home i vam començar una nova vida aquí. Jo, com heu dit, tenia 11 anys, vaig arribar a 3 mesos de que acabessis l'escola, va ser supercomplicat perquè l'escola no estava preparada, a més, a Manacor, que en aquell temps era molt més poble, no estaven preparats per rebre una nouvinguda i adaptar tot a una nouvinguda que no entenia res a 3 mesos d'acabar l'escola. Idò, en el principi va ser complicat, l'adaptació, la llengua i a tot, als nous companys, a una nova forma de viure. Però després vam anar a viure a Palma, vaig entrar a sisè, en el casc episcol, i allà vaig tenir una professora que s'encarregava dels nens nouvinguts que no sabíem català. I ens va ensenyar amb amor i música, i en menys d'un curs tots vam acabar aprenent la llengua i estimant-la, que és molt important, perquè a vegades quan el primer contacte no és bo ja te tanques, sobretot quan ets adolescent, que tot és així molt, no sé, que t'afecta molt, no? Però no.
Que important la funció de l'escola en el procés d'integració. Ara de tot això en parlarem. Ivana, a banda de que ta mare va establir una relació amb una persona d'aquí, quina situació era la vostra en el vostre país d'origen, a Bolívia?
Bé, és complicat. Ara a Bolívia, encara ara, tot és molt complicat per la meva família, tothom viu el dia. I nosaltres, després del divorci de ma mare i el meu pare, tot va ser molt més complicat, no? I arribar aquí va ser una porta d'oportunitats per tot. Jo, mira, al meu país l'accés a una educació pública és pèssim. Desgraciadament, l'educació, la sanitat, és una cosa que agraïm moltíssim aquí i que nosaltres hem viscut la diferència. No? Hi ha gent que viu aquí que no sap la importància i no entén que és no tenir això. I ma mare fa no molt. El meu germà és diabètic des dels 18 anys. L'accés a la insulina, per exemple, que és algo tan bàsic, al meu país no ho tindríem, no és gratuït. No hi ha una sanitat pública de qualitat ni una educació pública de qualitat. Només si tens diners i això és una diferència brutal amb l'arribada aquí, que sí que... O fins i tot anar a la universitat i tot per el nostre... Vull dir, som una família de classe mitjana normal, i si no hagués tingut les ajudes que vaig tenir també per accedir a la educació, no hagués anat, jo crec, ni a la universitat. I jo vaig haver de fer feina i tot per pagar el lloguer i tot. Però no sé com hagués estat la meva vida si hagués quedat allà, sincerament.
Que difícil. Carlos, com extrapolaries el que explica Nivana en la situació dels vostres usuaris i així anant coneixent una mica la feina que feu de la Fundació?
Nosaltres, principalment, els usuaris que tenim són com de primera generació, no? Gent que ha arribat sense tenir coneixement de cap de les dues llengües oficials i un no tant, no? Sobretot amb la població marroquina que venen amb... Se solen juntar entre elles, no? Amb les famílies, la gent coneguda, la xarxa social seva és un poc limitada i no poden practicar ni aprendre el castellà, no? Ja no te dic el català. I ho notam, tenen un nivell molt baix idiomàtic, però vamos, ara la Fundació, a part de competències lingüístiques en castellà, les fem en català des de l'any passat i a poc a poc pues van aprenguent i se van mullant. No? Català, la majoria de gent que ve són que ja coneixen el castellà, no? de diversos països de Centroamèrica, Latinoamèrica, principalment colombians, com deies, venezolans també n'hi ha molts, no? I la principal població que tenim aprenguet el castellà és marroquina, des de fa molt de temps, marroquina i dones. No? Varen començar quan van començar el curs de castellà fa més de 10 anys, eren sobretot marroquines i dones, i s'ha anat equiparant un poquet homes i dones, i també gent venguent d'altres nacionalitats com Índia, Pakistan... Després de la guerra d'Ucraïna, també varen venir d'Ucraïna, Geòrgia, Polònia... Tenim una fundació multicultural, en aquest sentit. Mm-hmm. No?
Perquè, Carlos, també oferiu classes de català i castellà, com has dit, per als nouvinguts, i també teniu un servei de ludoteca per infants. Sí. Per què és important tenir aquest tipus de recursos?
És com el nostre servei estrella, aquest, no? Perquè, clar, li facilita a les mares que puguin venir a aprendre el castellà o el català i deixar els seus infants en una ludoteca atesa per voluntaris nostres, no? Que els nens se poden allà, poden estimular-se en llocs, poden estar ben atesos i sa mare pot atendre classe tranquil·la i seguir el funcionament de sa classe amb més tranquil·litat.
En Carlos ha dit un parell d'aspectes que poden tocar en Ivana, com per exemple, Ivana, el fet que són els fills, sobretot, la segona generació, que ajuda en els pares en el procés d'integració. Perquè, clar, no sé si ta mare, quan va arribar, no tenia ni idea de català, però tu a l'escola sí que ja vas començar a aprendre-lo. Per tant, quin és el paper dels fills en el procés d'integració de les persones migrants?
Jo crec que totalment, a nivell de l'educació, per exemple, ma mare se rentava les mans, per dir-ho de qualque forma, perquè, claro, ella estava molt ocupada intentant treure-nos en band i
clar,
fent feina. I a la feina realment no necessitava xerrar en català perquè va arribar a fer feina de cambrera de pisos. Uh-huh. I totes les seves companyes eren migrants i xerraven en castellà, no? Uh-huh. Què passa? Quan tenia les reunions a l'escola, quan li donaven notes i això, jo havia de traduir tot perquè ja no ho entenia. I he de dir que encara a dia d'avui crec que en això m'ha dist molt de la meva família, perquè molts, bé, les meves ties, que també són aquí, d'aquesta generació que ja arriben més grans i a fer feina directament, no han après català. Mo mare va arribar a aprendre, però lo bàsic. I ara, arrel de que he començat a fer un poc de feina a les xarxes en català, jo ha decidit ficar-se a classes en català i estic supercontenta perquè el seu procés d'adaptació és totalment diferent al d'un nin, no? Jo, al final, el meu sentiment illenc ve també de la necessitat d'haver crescut aquí. Era... m'havia de sentir part d'aquí, no? Perquè m'he acabat de fer aquí. Però elles no, perquè han arribat ja grans. Però ja visquent aquí, crec que en el principi pot ser que no sigui, no li hagi sorgit, però ara, com ja me veu a mi, s'ha emocionat. No, bé, no sé com ho ha fet, però que li han sorgit les ganes, la il·lusió i el sentiment de es verem de... no? Forma part de lo que vivim.
Perquè, Carlos, ara Ivana parlava de les reunions d'escola, però coses tan senzilles que si arriben i no tenen coneixement ni de castellà, no poden anar ni al mercat.
Totalment.
Ni a comprar. Ni a fer gestions burocràtiques. I a vegades és un paper que assumeixen els fills.
No, és que totalment, és que ho hem
petits.
Vist. Perquè quan fes les sortides familiars, no, que és un programa molt xulo que tenim també, no, per mirar que participin en la medida lo possible, al màxim, no, no només aprenguem la llengua, no, sinó fem unes sortides molt, molt interessants. Venen els nens, ve tota la família i te dones compte que els que fan d'intèrprets són els fills. Claro, que se manegen en castellà i en català de meravella perquè han nascut aquí, no? I formen part del sistema educatiu d'aquí i fan d'intèrprets entre les famílies, ho veus. I però a poc la motivació i la il·lusió dels pares és espectacular.
Uh-huh. I també ho comentaves, Ivana, que m'ha semblat molt curiós que una professora amb molt d'amor mos va ensenyar el català i jo crec que també per amor ta mare l'està aprenent per interessar-se per el que fas. És molt important, no?, aquest sentir-se benvinguda en el procés d'aprenentatge perquè és realment vulnerable aprendre qualque cosa que no coneixes, no?
La educació és importantíssim. És que jo per això som superpartidària de que el català ha de ser l'única llengua vehicular, perquè si a ma mare li haguessin donat l'opció de donar-me l'educació només en castellà, ella hagués triat que me la donessin en castellà pensant que me feia un favor per no complicar-me l'aprenentatge. Però no, jo si no hagués après a escola, Pontura no xerraria català. I és superimportant que se mantingui, perquè jo, per exemple, he estudiat a Castelló, no? A la universitat, i he tingut amics de valencians i castellans que han tingut l'opció d'elegir entre línia català i línia castellà. hi ha gent que ha viscut, que ha nascut allà i que no sap xerrar valencià perquè no ho ha estudiat tampoc a escola. Per això trobo que és tan important, i no només a nivell de la llengua, sinó que ara, per exemple, ho veig amb la meva neboda i també ho he viscut jo, que la cultura i les tradicions també les aprenem a escola. Coses que nosaltres no aprenem, jo no l'aprendria.
Això t'anava a demanar, Ivan, a banda de la llengua, quina importància té l'escola en el procés d'integració d'infants nouvinguts o de segona generació?
Tot, és que és absolut. Jo tot el que he après, l'he après a escola. Totes les tradicions, quan vivia a Palma, hem fet foguerons, hem fet... bé, no sé, xerrant de la iaia Coloma, de tot, no? I no ja només la part religiosa, que ja no tant, que de cada vegada se fa més...
bé, al final les tradicions van de setmana, no?
Clar. Sí, sí, sí. Però no, que de cada vegada és més ampli, no? I a la meva neboda, per exemple, ja ha fet castellers a l'escola, ja ha fet ball de bot, ja se sap totes les històries de... bé, de tot d'aquí.
Se rondalla
tot. Sí, se rondalla tot. I me sembla tan important, perquè és que un nen, un adolescent, no té interès si no se'l dius a l'escola. Pintura ja de gran sí que s'interessa, però és allà, és el moment, quan són petits.
Per tant, hem de destacar aquí la feina dels docents.
Superimportant, super, super, super important. La cultura, la llengua, les tradicions, les escoles són... superimportants.
Carlos, si tornem a anar en aquesta primera generació, que són en aquest cas els que arriben, els que ho tenen més difícil, perquè quan deien Ivana són grans, quin és el perfil d'usuari que arriba a la vostra fundació?
Bueno, pues és un perfil sí, bueno, no, que acaba d'arribar fa poc i també que no fa tan poc que ha arribat, no? Que inclús han quedat allà en la seva comunitat xerrant amb àrab, en aquest sentit, amb el idioma seu, i que no ha tingut l'oportunitat per la seva conjuntura vital, no? de poder aprendre les llengües nostres. Però no, jo, en relació amb el que deia, lo dels docents, que és important, nosaltres tenim un grup de voluntaris d'una trentena ja, que és algo increïble amb una fundació, no?, que s'ànima de la fundació. Molts d'ells són docents de professió i els que no és com si ho fossin, no? I a part de l'amor que deies antes, no?, aquesta professora que mos va acollir en català, pues se creen un vincle tan guapo entre els estudiants i els professors que després se fa ja unes sortides, unes festes, però multitudinàries, que estem encara sorpresos del nivell de participació que tenim a la Fundació.
En Carlos Ensenyat és membre del patronat de la Fundació Serveis de Cultura pel Poble i en aquesta fundació fa molta feina per la interculturalitat, per fer de pont, de s'integració, i ho feis de moltes formes. Ara parlaves de sortides, de classes de castellà i català, però fins i tot, diria, a través de la gastronomia, Carlos.
Total,
perquè, clar, els usuaris duen menjar, per exemple, d'origen àrab, bé, de seus llocs d'orígens, i de qualque forma, no?, aquest
intercanvi, no?,
aquest
cultural,
intercanvi,
que és una meravella. Perquè nosaltres, una associació de Santanyí, mos va fer una donació per fer una cuina, o sigui, van sacrificar un dels quartos de banyos de fundació per fer una cuina, precisament per les classes, pues, dinamitzar-les, pues, o fer un te amb unes pastetes marroquines que són delicioses, no? Espectaculars. I el que tu deies, Inés, no? Fem una sortida i animam a que tothom dugui a porti el que pugui aportar i duen plats de tot el món, i és un espectacle gastronòmic.
I també a la gent els encanta mostrar allò que et seu, no?
Claro, i està molt agraït. I està molt agraït, i mos volen transmetre un poc pues, la seva forma de fer.
I al final és riquesa per tothom. No sé si, Ivana, també una part de tu que a vegades, quan coneixes algú, també desitges mostrar, o jo també soc d'aquí, o tinc aquest record d'infància concret?
Sí, per supuesto. Tot el del meu país. De fet, a Palma hi ha un parell de restaurants bolivians que estan boníssims i sempre és una riquesa, no? La gastronomia. Jo estic superagraïda perquè m'agrada molt menjar, haver arribat a un lloc on la gastronomia és una delícia, sincerament. A Mallorca se menja molt bé i a Bolívia també se menja beníssim, i sempre és com que bé que tenc aquesta oportunitat de menjar bé de lo meu i de lo meu d'aquí també.
Exacte. Perquè, Ivana, tu quan te demanen d'on ets, Què respons?
Gran pregunta.
És un poc complicat. Jo sempre dic que he nascut a Bolívia, no? Perquè he nascut a Bolívia i m'he criat aquí, m'he acabat de criar aquí, però sí que he passat per una crisi d'identitat que crec que tots els nens migrants passam, de no sentir-te d'aquí ni tampoc sentir-te del teu país, perquè jo, per exemple, no he anat en el meu país, no he tornat mai, i de fet, aquest mes, març, faran 16 anys que som per aquí, i les meves ties sí que han anat cada any, i és diferent, no? Les vegades que he xerrat amb elles i he dit, no, jo és que trobo que som més d'aquí, perquè he passat més temps aquí que no al meu país. I elles no ho entenen, no poden comprendre, perquè no és la mateixa situació. Jo, al final, he arribat amb 11 anys. La meva neboda ha arribat amb 4, i ella també diu que se sent d'aquí, i és que és normal, mos hem acabat de criar aquí, però elles no ho poden entendre.
Hi ha qualsevol moment en la teva història de vida des que vares arribar aquí que hagi estat clau per aquest procés d'identitat o fins i tot d'integració, tant positiu com negatiu, que t'hagi marcat?
Moment clau en el que he trobat que sí som part d'aquí ha estat quan he tornat de la universitat. Quan tothom tornava a casa seva i ja en els temps del Covid, justament que me va agafar els temps del Covid en el final de la universitat, que per primera vegada vaig sentir que tornava a casa meva quan vaig tornar a Mallorca. Aquest va ser un despertar i ja va anar tot de sa mà, de jolín, per fi trob que som part d'aquí. I crec que és tan important perquè durant l'adolescència no sentir-se d'enlloc és molt complicat, d'aquesta pèrdua d'identitat i de pertenença. I sí, va ser en tornar de la universitat.
Qualque vegada has tingut una mala experiència respecte a que, no, que t'hagis sentit especialment vulnerable?
Quan vaig arribar, perquè els nens poden ser molt desagradables quan som nens, no sé si simplement per innocència o per malaltia. Jo vaig arribar, com vos he dit abans, amb 3 mesos d'acabar escola. I me'n record perfectament quan vaig entrar a classe i que me van demanar, no, d'on ets? I jo vaig dir, som de Bolívia. I els nens me deien, ja has arribat en patera? I jo, que en aquell moment no sabia ni que era una patera, perquè bé, Bolívia no té sortida, no és mar, no? I clar, jo vaig quedar super impactada i després no me vaig poder fer amics perquè tothom estava ja amb el seu grupet fet i va ser molt complicat aquell temps. I a més que jo no entenia res. I també les converses amb la meva pròpia família, que era com, no, és que no entenc res. I ma mare per això pensava, quina desgràcia, no?, haver arribat justament. Hem vengut d'Espanya, però a un lloc on no sé xerrar castellà. I jo, Pantuna, en el principi també ho pensava, però després me vaig adonar de que no.
Què li diries ara a una persona que està en aquest procés i que pensa lo millor un poc igual?
Els diria als pares que no patesquin, que sincerament el català no és complicat, no és gens complicat, sempre se m'ha complicat més aprendre anglès que no català, que ja vos dic que jo vaig aprendre en un curs Pantura perquè la professora era molt maja i li agradava molt posar-nos música i gràcies a Antònia Font vam aprendre molt ràpid i res, que els pares tinguin confiança en el seu fill en el final i que no sé, que no facin això de dir-li no, és que tu mai seràs d'aquí, no? Que també ho fa la família. La meva pròpia família ho diu a vegades, no, és que mai seràs d'aquí. És com, no, sí som, perquè al final mos criem aquí. I has de tenir la capacitat de comprendre, i els mallorquins també, entendre que Ventura, hi ha mallorquins que no tenim el mateix accent perquè venim d'altres llocs, però mos hem criat aquí. I estimam la illa igual.
Que ben dit, Ivana. Carlos, l'Ivana és de segona generació, de persones que han migrat, però vosaltres a la Fundació Serveis de Cultura pel Poble ateneu aquesta primera generació que a vegades molt arriben sense saber ni una paraula ni tan sols de castellà. Quins problemes principals són els que tenen aquestes persones?
Bueno, per accedir a qualsevol tràmit de l'administració, per comunicar-se en el servei educatiu, en el servei sanitari, tots són problemes, tots són portes que se'ls tanquen, no? Si no parlen la llengua de la comunitat autònoma. Mira, tenim un exemple molt clar, perquè ara la nostra coordinadora és Neiman, és una dona de segona generació nascuda a Mallorca, però de pares marroquins, que ells són els que varen migrar aquí, no? I se varen trobar amb tota aquesta problemàtica de no conèixer les llengües, de no conèixer la cultura, de no tenir una feina, de no saber-se moure molt bé pel món al que havien arribat. I Neiman la tenim ara de coordinadora nostra i és el millor fitxatge que podríem haver fet mai, no? Perquè és una dona segona generació, és mallorquina, filla de marroquins, xerra l'àrab perfectament, no? I mos fa part de pont d'intèrpret a la fundació, que ha estat, vamos, una joia tenir-la a nosaltres.
Perquè, Carlos, la vostra fundació se sosté gràcies al voluntariat. Neiman mateixa és una dona de segona generació que s'ha oferit a ajudar-vos.
No, des de l'any passat van fer les dues primeres contratacions.
D'acord.
Eren com una rara avis en el món associatiu, sí, perquè tothom ja tenia personal professional remunerat i nosaltres pues, fèiem els patrons i els professors voluntaris, que són professors, tots ho feien de forma altruista, voluntària.
Els voluntaris, que són els que ensenyen català i castellà, per exemple, ho fan per...
Per amor a l'art i per amor en aquest projecte que tenim tan guapo, que són part essencial ells, no? Però ara tenim un personal, una persona administrativa i la coordinadora del servei, que és un poc el nexe entre voluntariat, professionals, patronat i totes les entitats, des de fa dos anys. O sigui, ara hem pegat un bot com a fundació, no?
Que bé, molt important. Com d'essencial és el voluntariat en el procés d'integració? Carlos, vosaltres formeu part de la plataforma de voluntariat de les Illes Balears. Sou persones que, de les Illes, que voleu complir l'objectiu d'acollir aquestes persones que arriben, no?
Tot això és molt recent, no? Totes aquestes col·laboracions i formar part de la xarxa EAPN, de plataforma de voluntariat, fa des de dos anys, realment, no? I realment mos funciona molt el boca a boca d'altres professors que han estat a altres cursos, professors que han anat duent companys, però sí, tant la plataforma de voluntariat com a Jovent, com altres associacions, pues, mos proposen voluntaris i també personal per acudir a... gent, vull dir, no? Estudiants per acudir a les classes.
Uh-huh. I podeu fer donacions, si voleu, podeu ajudar a la Fundació Serveis de Cultura pel Poble a través del seu web, fundacioserveisdeculturapelpoble.org, perquè val la pena. Carlos ha ensenyat, ha estat un gust xerrar i conèixer la fundació.
Aprofitant això, sí, digues, si no te sap greu, que han creat ara una espècie de una campanya de microfinanciació. La tenim allà insertada quan entres directament a la web, no? La direcció aquesta que tu has dit, pues directament surt aquesta campanya que pot fer unes donacions tant per les classes de castellà, de català, per sort urbà que tenim, competències digitals, les sortides, i també ara un nou programa que és per examinar-se de l'Institut Cervantes al nivell A2. No? O sigui, anant creixent i pots fer ja unes aportacions puntuals o recurrents perquè continuen donant pues, cabuda i desenvolupant totes aquestes activitats nostres.
Que bé. I moltes gràcies per la feina que feis des de la Fundació Serveis de Cultura
moltes
pel Poble.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Ivana, també ha estat un gust xerrar amb tu, Ivana Palacios. Ivana, tu ara te dediques a les xarxes socials, ets creadora de contingut. Te poden seguir?
Poden seguir com Ivana Palacios i he començat un podcast amb una amiga menorquina. El nostre podcast se diu Casi Mallorquines, ella també està aquí per amor d'un mallorquí.
Ella d'on és?
De Menorca. Uh-huh. De Menorca, de Ciutadella, crec.
Uh-huh. Que bé, idò, mira, dues, una mallorquina i una menorquina que s'ajunten per fer un podcast. Això
per fantàstic. Un podcast que es diu Casi Mallorquines, que també ens poden seguir per allà.
Perfecte, idò, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
de l'embalat d'IV3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma amb Olivates. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Avui, des de l'embalat d'IV3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, el més matiner serà l'equip d'en Bolivates, de 9 a 1 del migdia, després de presentar amb els darrers podcasts arribats a la web d'IV3 Ràdio. Més tard, a les 4, la paradeta t'espera amb més convidats. I a les 6, una altra presentació, l'inici d'emissions d'IV3 Música per DAB Plus com canal digital de música. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IV3 Ràdio amb tu.
A IV3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu. This train, don't care no gamblers, this train. This train, don't care no gamblers, this train.
Són les 10 i 35 minuts, continuem en directe en el Passeig Sagrera de Palma, en aquest programa especial, entrant amb Bolivetes en aquest 2 de març, en el qual, com dèiem, continuem commemorant el Dia de les Illes Balears. El Passeig Sagrera se va omplint de
ara
gent.
Ara sí, una gentada que fa la passejadeta.
I que s'atura a veure mos, en aquest set d'IV3 Ràdio fantàstic que mos han preparat aquí. I qui és entre bambalines? En Teresa Tous. Teresa, com anem?
Mira, sí, des de fa una mitja horeta que veiem com cada vegada més gent s'apropa a la zona per gaudir d'aquestes paradetes, d'artesania, gastronomia i producte local. I ja que parlant de producte de Ca Nostra, ara ens trobem a la plaça de la Drassana, on els pescadors ja s'hi han posat per deixar-nos tastar el nostre estimat peix fresc. Ara som amb Marçal Caracena, de la Llonja del Peix. Ahir vos vareu quedar sense gènere, però avui quin producte hem de tastar sí o sí?
Sí o sí, el frit de pot mallorquí.
Idò, ja ho heu sentit, els pescadors ja són per aquí, la gent també, exacte, quina gana, i encara són les 10 i mitja. Però bé, artesania, gastronomia i producte local, i recordem que avui també obren les portes del públic, els edificis del Consolat i del Parlament, a la jornada de portes obertes, que també hi seré.
Que bé, Teresa. La veritat és que ara, fira de peix, mostra de peix a la plaça Drassana, frit de pop, mos han recomanat.
Una pintassa.
La veritat és que quina gola. Gràcies, Teresa. Confirmem, molt bon ambient aquí a la fira del Dia de les Illes Balears. Una fira que és el centre neuràlgic de mostres i activitats que des d'aquest divendres se fan no només aquí a Palma, sinó arreu de les illes i als municipis.
Sí, concerts, exposicions, glossats, exhibicions esportives. Una exhibició de pentatló, Inés. Poca gent sap que s'ha jugat aquí la Copa Moderna d'Espanya del pentatló. També producte local, mostres marítima, tèxtil, gastronomia arreu. Un grapat de coses per conèixer-nos molt millor entre nosaltres.
Sí, un gran cap de setmana perquè tot va començar divendres i avui encara ho podem gaudir. Així que, volen saber com ha anat tot plegat, podem saludar a Xesca Ramis, directora general de Relacions Institucionals. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Senyora Ramis, quin és el balanç del cap de setmana?
Bé, jo crec que és un balanç molt positiu, com heu dit fa un moment, hi ha hagut moltíssima de gent, molt d'expositors i sobretot la part gastronòmica, etcètera, el que ha dit la companya, que varen acabar ahir el producte.
Han hagut de reposar, Aida.
Efectivament.
Això és fantàstic, però
sí,
molt bona notícia.
Sí, molt bona notícia, perquè la gent, pues, clar, ha hagut moltíssima de gent que ha vengut cap aquí, cap a Palma, bueno, d'altres parts també de fora de Silla i també pues, la part forana, diguéssim, ha tingut també avui aquí aquest dia el tema de la diada, no? També les cases regionals que estan en el nivell 2 de la feixina, també sé que també se varen quedar molt d'ells per fer productes, però bueno, avui ja han reposat i podran tornar a fer pues, tota aquesta mostra gastronòmica, una mostra gastronòmica que és tan nostra com la de peix, no?
Que bé, que bé.
Perquè, clar, hem comentat activitats, concerts, totes aquestes mostres que mos fan, això, molta gola. Tu en destacaries alguna en especial?
Bueno, és difícil, perquè especial, o sigui, nosaltres hem procurat que aquesta diada fos una diada participativa, que hi hagués moltíssimes activitats i que aquestes activitats pues, fossin a l'abast de totes les persones, tant infantils, tant per persones més joves com per persones adultes. Quines destacaria jo? Pues, bueno, la mostra gastronòmica, la fira d'espeix, que també, bueno, amb una bona fideuà ahir, que la confraria de pescadors, molt varen per a degustar. Avui també sé que també continuaran fent la fideuà. Me queda provar el frit de pop, o sigui que
ho fem a Mallorca. L'han recomanat.
Nosaltres també, hem de dir.
Aquest sí que, bueno, pues anirem a provar-lo. Tota la part del producte local de nostre, o sigui, ens tas de formatges i també sobrassada i tots els altres productes, tot coent, com us agrada, diguéssim, a nosaltres, no? Pues tot això és el que podríem pues, destacar.
Si una cosa tenim, el vam menjar. No hem de presumir.
No. Jo he sentit també abans, damunt les 8:30, que aquí hi havia gent que no era de les Illes Balears, que havia degustat la sobrassada, el cuixot, el botifarró, i que també les havia agradat. Per tant, hem d'aplaudir que tenim una gastronomia boníssima i que, bueno, i a més, feta d'aquí, que és de producte local, que és el que hem de més valorar, aquesta proximitat de mercat.
S'ha pogut passejar per tot, perquè deveu tenir la gent de plena.
Sí, la veritat és que, bueno, des de divendres pues, fins avui, i avui encara mos queda, i encara tenim moltíssimes més d'activitats, i per tant sí, m'he passejada per tot, o sigui, arreu.
Hi ha una cosa que, per l'Illa de les Illes Balears, vostè, com a directora general de Relacions Institucionals, s'ha d'assegurar d'una cosa, i és que tothom estigui representat a una comunitat autònoma com la nostra, que cada illa i fins i tot cada poble té una identitat pròpia. Com s'aconsegueix? Com arribam a sentir-nos representats tots?
Pues mira, des de la Direcció General de Relacions Institucionals, el que hem fet ja des del principi d'aquesta legislatura va ser fer convenis entre els consells insulars, amb el Consell Insular d'Eivissa, amb el Consell Insular de Menorca i el Consell Insular de Formentera, perquè ells poguessin pues, fer distintes activitats, cada una dins les seves pues, tradicions, la seva gastronomia, els seus productes, la seva cultura, que cada una d'elles és diferent i que ens uneix, com dèiem, amb una mateixa manera de ser. No? I en quant a lo que seria la Mallorca, tenim convenis en 31 municipis de Mallorca, en els quals també les ajudant perquè també puguin fer aquestes activitats puntuals sempre dins la nostra cultura, el nostre patrimoni, la nostra gastronomia, i per tant també és una manera més de donar-los visibilitat en el dia de la diada.
I la gent com ha respost? Ha hagut participació? Has notat com aquest entusiasme compartit que comentes?
Sí, moltíssim. Jo crec que des del nostre mercat artesanal, la satisfacció dels mateixos mercaders que han expositat i que ja l'any passat va ser una gratuïtat i que van canviar tot el model per fer-lo ja un mercat uniforme en tot el que serien les casetes, inclús la vostra de ràdio, de Ivetres Ràdio, en què dir que ha estat una aposta en la qual els artesans pues, estan molt contents.
La veritat és que han xerrat amb alguns i ho poden confirmar, no ho deim per dir.
Sí, o sigui, jo m'ho passaré per tot demanant, per tot.
I bueno,
sí.
Ara sí, mos estan escoltant i encara no han vengut. Què recomanaria?
Bueno, continuem amb moltíssimes activitats avui. Sí que ja no podem veure ja la part, diguéssim, de la part de la mà, la banda de lleuts, perquè, clar, són d'Eivissa i molts d'ells ja havien d'anar-se i ahir ja van tancar. Però sí que encara podem anar veient altres activitats. Per exemple, una cosa que també enguany hem fet ha estat traslladar part d'aquestes activitats, sobretot les infantils, a la Porta Portella, a la zona, diguéssim, més cap a la Calatrava, que ha tingut un èxit rotund allà on també han fet tot el que són rondalles teatralitzades, concerts. Allà hi ha també l'exhibició dels cavalls, que ha tingut una... ha vingut moltíssima de gent, o sigui, ha estat molt ben rebuda i a més un lloc ideal segur, que és el que també nosaltres volem, que aquesta diada pues, sigui segura per tots i perquè la puguem disfrutar. I per tant, avui també a les 11:30 els concerts en el baluard de l'Orquestra Simfònica i continuem amb tota la zona gastronòmica i tota la zona de mercat en el qual convido a tots, que els qui no l'hagin vista, pues que venguin i que ho vagin perquè la veritat
i avui a hora baixa encara hi ha més concerts, també.
Avui a hora baixa també hi ha més concerts. Avui sí que els altres dies s'ha tancat a les 10. Avui ja tancam a les 9. Demà ja és festi, ja és dia laborable i avui tancarem ja a les 9. A la feixina encara hi haurà concerts fins a les 11:30. I bueno, o sigui que encara queden hores i dies. Es tens acompanya,
sí,
o sigui que sort. També és positiu.
Molt bé. I la senyora Xesca Ramis, directora general de Relacions Institucionals, moltes gràcies i que continuï passant un bon dia, com la resta.
Moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí per donar veu a aquesta diada i bueno, convidar-vos a tots que encara hi ha hores i que hi pugueu participar.
I consulteu també si en els vostres respectius pobles fan activitats, perquè no només aquí a Palma, que hi ha programació arreu.
Sí, ara no vos ho podria dir perquè n'hi ha tantes,
sí, sí,
que
sí,
és impossible que jo les pugui tenir.
Que els pobles també...
Cadascú sí. Que facis deures en el seu poble, no?
Efectivament.
Els programes dels pobles.
De totes formes, tot es va consultar a la nostra pàgina web, diada.cai.es, allà on hi ha també totes les activitats de la part forana, o sigui, tant de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera.
Perfecte.
Super.
Així ho farem. I nosaltres continuem també aquí a la festa a IB3 de Ràdio en directe des del Passeig Sagrera de Palma, perquè ara tot d'una, una mica de música en directe, que això sempre val i molt la pena. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona diada.
Des de l'embalat d'IB3 Ràdio al Passeig de Sagrera de Palma, amb Olivates. IB3 Ràdio és servei públic. Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nins m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per la que vol i pels seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-los les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. La gran vida. Del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barcelona. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Entra amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Listen to me. There's only one thing you can offer.
consagrat grup mallorquí, banda mallorquina, i tot d'un entendreu per què, i és que avui també celebrem que la música de les Illes Balears se troba en el seu prime, com dirien els joves avui en dia.
Sí, així és, es troben a ser un moment top.
Molt bé, Maria Itàlia, gràcies per fer traductora.
Ui, posem l'altre anglicisme, no? Estan en un bon moment, no?
Exacte.
En un molt bon moment.
Exacte, en el seu millor moment. Per què? Vos diré per què. Perquè a banda dels consagrats LA, també n'hi ha d'altres que triomfen, com per exemple en Joe Orson. Aquest és el nom artístic del nostre següent convidat, i tot d'una li demanarem com li hem de dir. No sé si José...
Josep o José, el que vulgui.
Joe, te puc dir Joe?
Joe, sí, també. Hi ha com a tres excepcions. És a dir, José, Josep o Joe.
José Serrano, benvingut.
Igualment, gràcies per acollir-me.
Dus tota sa vida, Joe, fent música pròpia i aliena. Avui mos vens a presentar sa teva música pròpia. Pels qui no te coneguin, com expliques el que fas, sa teva música? Com és?
Bueno, al final... Hi ha com una influència molt, molt forta d'una música molt mediterrània. Sí que tinc també coses del flamenc i del folk americà. Jo crec que és una barreja entre, no sé...
Una mescla.
Una mescla bastant guapa.
Perquè tu, que... José, Joe, Josep... Sí. Joe Orson, vas néixer a Jaén.
Sí.
Per
sí,
tant, sí. Imagino que la mescla ve d'aquí.
Totalment, sí, sí. Una casa molt flamenca i un... Tarannà molt flamenc, però molt català també. Llavors tinc mil sangs, com sempre dic.
Que bé. Mm-hmm. I sí. Sonava, ara ho dèiem, sonava LA, que és sí. un grup que molts coneixeran. Per què? Jo, quina relació en tens?
Bueno, ara anem de gira amb el Lluís i anem de gira per Espanya, cosa que em fa molt feliç perquè, bueno, li tinc molta admiració, és una persona molt... Molt música i molt important a nivell musical i tenim la sort que és illenc, no? I que és un tio pues, que fa les coses molt bé i tinc la sort pues, d'anar de gira amb ell, així que...
Que bé. Per tant, poden dir que la música de les Illes també se'n mou per Espanya,
soc, soc un fill adoptiu, eh? Soc fill adoptiu d'illenc, eh?
Perquè... Bé, però també conto.
Sí, això també està bé.
Aquí estem donant la benvinguda a tots i tothom.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Vinga, Joe Orson mos presenta el seu nou EP de Edge. Sí, ho he dit bé?
The Edge.
The Edge.
Diuen així.
Com es cantó sí. En català. Es cantó.
Es cantó, sí, 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 tal qual. Sí, sí.
Com us expliques en aquest EP?
Bueno, és un EP molt... Bueno, molt, diguéssim... Me va sortir pues, de la meva influència... per la meva admiració d'en Dylan i la meva admiració per en Nick Cave i altres músiques. I és un treball pues, que no s'hauria pogut fer sense la col·laboració d'en Toni de Diorama. Toni Salvà, que és un productor illenc també, que és culpable de moltes coses a nivell local, no? I dintre de l'underground mallorquí. I des d'aquí pues, també donar-li una ferrada... emocional a en Toni perquè bueno, va ser una cosa conjunta, no? Que jo tenia unes idees i ell va saber també plasmar-les, així que, bueno.
Jo crec que és moment d'escoltar aquest primer tema que mos faràs avui. Aquest és el títol de CP?
Sí, el títol de l'EP és The Edge i bueno, són sis cançons que convido a tothom a escoltar-les pues, amb el cotxe, viatjant per la tramuntana o perdre's por ahí, perquè també té molta influència. Duc aquí 13 anys vivint i aquesta illa pues, m'ha acollit molt bé, així que també és el meu, no sé...
El seu regal.
Sí,
no?
Una
persones?
Mica sí,
molt bé.
Totalment.
I de música en directe des d'aquí, des del Passeig Sagrera de Palma, en aquest programa que avui feim en directe, en commemoració del Dia de les Illes Balears... Sentim i do, Joe Orson.
Thank you. sound. While we heal, hearts will falling down. Worlds ready to collide.
Joe Orson, en Top Valtros, moltes gràcies, Joe. Jo crec que en podem sentir un altre.
Sí.
No? Te'n fa ganes?
Sí, clar que sí.
Jo crec que ha bastant de públic aquí, aprofita,
sí.
Aprofita.
De fet, sí.
En Top Valtros, Joe Orson.
L'afinació, que de vegades s'ha d'afinar.
Ara tot una tornarem, però mos acomiadarem ara per donar pas en aquesta tercera hora de programa aquí en directe amb ell, en Joe Orson.
Of your heart, seeking dead and cold in the night. I hold in my blood, see my veins turning black, 'cause it hurts enough to see my veins turning black. Somewhere beyond the misplaced lies, I will find myself. Wondering why, searching my world, all dressed in black, searching till I find my love, all dressed in black, screaming in silence. We've turned down the lights. Falls and cold winter, raise the song for
song.